Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Segurament en el futur tindrem més ocasions de saludar Mireia Rossell, que Mireia Rossell pugui explicar més o menys propostes concretes de la regidoria fent referència a l'àmbit, òbviament, de la cultura. Però la primera intervenció de Mireia Rossell a la ràdio té relació, com els dèiem, amb el que hi ha sobre la taula. Mireia Rossell, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Quan Mireia Rossell va arribar a la regidoria, li va sorprendre bona part d'aquesta història o es veia venir alguna cosa així?
Doncs la veritat és que, tot i que quan un comença doncs, a agafar càrrec d'una regidoria, saps, no?, que trobaràs certa sorpresa, sobretot doncs, perquè ja n'érem conscients de la situació financera de l'Ajuntament, de les gestions que s'havien fet, doncs, que no acabaven de ser clares. Però sí que és cert que quan una persona arriba i comença a fer números, a mirar els projectes que hi ha damunt de la taula, doncs m'ha sorprès. No n'era conscient de la magnitud del problema, no? Més que res perquè, clar, tots n'érem conscients doncs, que hi havia un problema econòmic, que hi havia un dèficit, això sí que no puc negar que no era una sorpresa, però, és clar, quan aquest dèficit va lligat doncs, amb situacions que encara estan per resoldre, crítiques que et posen doncs, en certs compromisos, doncs, ja no és només un problema econòmic, és un problema doncs, ètic, un problema doncs, que et genera doncs, un gran esforç per intentar doncs desencallar-ho.
No sé si es pot preguntar d'aquesta forma, però a hores d'ara esteu pensant més encara amb el que ha quedat que no amb el que ha de venir?
Sí, de fet aquest ha sigut un dels problemes, no? Doncs que tu arribes amb una sèrie de projectes, evidentment doncs, t'has de posar de la taula a treballar doncs, amb tot el que queda pendent, però tal com estava la gestió i la situació doncs, m'ha limitat bastant el poder tirar endavant. Clar, ha arribat a un moment doncs, que tampoc podem estar sempre doncs, pendent de les situacions del passat, sinó que hem de començar a combinar el resoldre aquest tipus de gestions amb nous projectes de futur, que és que el que realment ens interessa a Sitges i ens interessa a la regidoria.
Com dèiem als oients, cabal que aquesta informació a l'entorn de dos pols. Per una banda, el deute a l'àrea de cultura, que ja ho comentarem, i a partir d'aquella declaració també que reflectia La Vanguardia en paraules de la regidora, que hi havia aquests prop de 600.000 euros de, diríem, difícil justificació, després ja ho aclarirem amb més profunditat, però la qüestió de l'exposició de Martin Luther King i el, diguem-ne, el final d'aquesta exposició. Partíem, o almenys així, llegint l'article de La Vanguardia i les declaracions de Gaby Serrano, d'unes obres que estan a hores d'ara en aquest magatzem de Rubí i que l'Ajuntament no té ara capacitat econòmica per poder-les retornar als seus propietaris. Això és així?
Això és així. El que passa és que el problema inclús ve una mica més enllà d'aquesta dificultat econòmica. Jo, en el moment en què vaig prendre possessió de la meva regidoria, doncs un dels temes, perquè vull fer notar doncs, que n'hi ha hagut altres, no? Uh-huh. Però un dels principals és, bé, aquesta exposició es va fer doncs, en el seu dia. Com està el tema? Està tancat? Està tot resolt? I em vaig començar a trobar amb la sorpresa doncs, que això, doncs, que aquestes obres no havien estat retornades, no hi havia assignació pressupostària per poder-les tornar. Vaig començar a rebre pressions i amenaces lògica, suposo, doncs, d'artistes doncs, que feia doncs, mesos i mesos i mesos que reclamaven poder recuperar aquestes obres i no havien obtingut a cap resposta.
Dieu amenaces en el bon sentit, regidora?
Bueno, però, amenaces però de denunciar-nos a l'Ajuntament doncs, si en un termini breu doncs, no retornàvem aquestes obres.
Em refereixo que eren amenaces, diguem-ne, legítimes,
sí,
des del punt de vista d'un propietari
no
que
personals, no, sinó legítimes cap a una institució, com és lògic,
sí, sí.
No? I com, bueno, és un tema doncs, que els preocupava i ho entenc perfectament.
Petit parèntesi inicial. Per escrit, hi havia alguna cosa sobre el retorn d'aquestes obres?
Llavors, conseqüència de tota aquesta problemàtica. Abans de saber el deute, anem a veure què tenim. Quina informació tenim, què hi ha aprovat, què hi ha signat, quins contractes hi ha. Aquí va ser la meva primera dificultat, doncs que va ser començar a buscar tota aquesta informació. L'expedient d'una exposició que va tenir una interacció important, podríem dir doncs, un dels projectes més importants doncs, que s'ha fet en aquests últims anys a la regidoria, i em trobo doncs, que no disposo d'un expedient complet. De fet, no disposo d'un expedient. Disposo d'informació desordenada, caixes de, bueno, doncs, amb llistats d'obres dels artistes, per altra banda algun conveni, mails, compromisos que sé que s'havien adquirit de paraula. Per tant, tot això doncs, feia molt difícil poder analitzar quina era la situació real. Teníem un problema, però a més no teníem l'historial d'aquest problema.
O sigui, no hi havia, per definir-ho d'alguna manera, una informació sistematitzada no dins d'una carpeta que digués exposició Martin Luther King.
L'expedient l'hem estat fent aquest estiu. En el moment en què jo vaig prendre possessió va ser la primera cosa que vam encomanar, doncs començar a recollir tota aquesta informació, fer un expedient complet per poder analitzar què havíem de fer i quina solució havíem de donar al projecte.
Ens aturem de nou aquí. En algun moment veu parlar amb l'exregidor Gaby Serrano sobre aquesta circumstància que vareu viure, sobre l'exposició concret?
Sí, jo en el seu dia vaig parlar amb l'exregidor. Ell em va informar doncs, de la situació econòmica com estava. És el que em va comentar doncs, que estava pendent el retorn d'aquestes obres i aquesta és la informació que tenia. El que passa és que, esclar, com ja he dit abans, doncs, no és un tema només de que hi ha uns quadres en un lloc que val tant tornar-los i ja està, ja m'agradaria. Seria un problema perquè realment la regidoria no té solvència econòmica per poder-ne fer front. Però és que el problema anava molt més enllà. On estan els contractes, els compromisos, els acords de govern? On està tota aquesta informació? Quines obligacions tenim? Quines no? Com podem fer les coses i de quina manera legalment les podem fer correctes?
Perquè algun d'aquests artistes té documentació sobre
hi ha mails en
les seves obres?
Hi ha, sí, és la informació és barrejada.
Ho dic per si algú us va dir, miri, jo tinc un paper signat pel regidor i per mi mateix que diu aquesta obra es tornarà tant, està assegurada en tant o no sé què. O...
Que les obres tenien un valor i una assegurança.
Està quantificat,
això sí. Quantificat. Els compromisos de retorn de les obres, els compromisos d'adquisició d'aquestes mateixes obres, hi havia una barreja de documentació. Tant podia ser un mail escrit, com un compromís telefònic, com un llistat, però que en el fons no deia res més doncs, que això, que una referència d'obres d'ara amb un valor.
O sigui que tornem a estar aquí amb un problema legal.
A veure, el tema és que hi havia una barreja total d'informació, com hem dit abans, doncs no sistematitzada. No era un expedient clar, amb un procediment igual per tothom, sinó que donava la sensació que tot s'havia anat fent una mica sobre la marxa. Una mica, doncs, de forma bastant improvisada, tenint en compte doncs, la magnitud de, com he dit abans, d'aquest projecte.
En aquest article de La Vanguardia es parlava del responsable de l'empresa Cores d'Ara, emmagatzem aquests quadres a Rubí, parlava del deute de l'Ajuntament, i quan va ser aquí Gaby Serrano, ens va llegir textualment un correu electrònic que el responsable de l'empresa havia enviat a la regidora Mireia Rossell i al regidor Jordi Mas, lamentant, diguem-ne, els termes en què s'havia escrit aquest article de La Vanguardia. Vostès han parlat amb el responsable de l'empresa que
sí,
conserva els quadres?
Sí, sí. A mi també em va sorprendre que tingués un mail que està dirigit personalment a mi i al regidor d'Hisenda. Sí que vam parlar-hi i el que tenim claríssim és que la voluntat d'aquesta empresa és col·laborar amb el retorn de les obres. I en cap moment hi ha hagut cap xantatge ni res semblant. Ara, sí que és una realitat, amb aquesta empresa se li deu més de 100.000 euros i tampoc té maniobra per poder solucionar si nosaltres com a Ajuntament no planifiquem un acord de pagament i uns terminis.
D'alguna manera l'empresa es compromet a continuar mantenint els quadres al magatzem, però...
Per part de l'empresa hi ha bona voluntat, el que passa és que la situació no es pot allargar massa, perquè no només és el cost del que és la devolució ni el deute que tenim, sinó que en aquests moments doncs, aquest magatzem té un cost mensual que no estem cobrint, s'ha hagut de fer front a un seguro, que tot són unes despeses afegides, cada dia que passa ens costa més diners, o sigui, no és un pressupost tancat. És que mentre no tornem a aquestes obres, més rere més, tindrem més despeses.
Us referiu a que l'assegurança s'ha de prorrogar en la mesura que les obres estan al magatzem, el lloguer del magatzem,
etcètera, etcètera.
Heu pogut parlar amb tots i cadascun dels artistes a partir del que ha aconseguit la regidoria pel que fa referència a documentació, s'ha tornat a parlar amb els pintors i dir, miri, el seu cas està així o el seu cas està d'una altra manera?
No, amb els pintors s'ha donat resposta, amb els que s'han dirigit a la regidoria, mostrant doncs, les seves inquietuds, se li ha donat resposta, dient doncs això, no? Que estem estudiant a partir de l'expedient, aquest el vam portar de fet a serveis jurídics i una mica doncs, que la nostra voluntat és resoldre el problema doncs, el més aviat possible, que tinguin paciència, que tinguin confiança. és l'única informació que els hi podem donar en aquests moments, i ser realistes i dir-los la veritat, no? Doncs que no tenim assignació pressupostària, que estem fent tot l'esforç per poder treure doncs, partides d'altres bandes, doncs, però que en aquests moments nosaltres, com a regidoria, no comptàvem amb aquests diners, ni s'havien previst.
Quantes obres hi ha, més o menys, regidora, que s'hagin de tornar?
Unes 50, 51, 52 obres.
La majoria d'elles, diguem-ne, en un territori més o menys proper al nostre, o algunes han d'anar a l'estranger?
No, n'hi han de l'estranger, han d'anar als Estats Units, altres doncs, a Perú, altres han d'anar a Japó, per Europa, algunes sí que són nacionals, hi ha una varietat. I després doncs, és el tema del tipus d'obres, no són obres doncs, senzilles de transportar, alguns doncs, necessiten transports molt, molt específics.
L'exregidor Serrano parlava del compromís d'alguns d'aquests artistes en donar les obres a l'Ajuntament i que això podia suposar un patrimoni valoritzable també en el temps, un intangible que no són diners en efectiu però que del qual se'n podria beneficiar l'Ajuntament. Algun dels autors ha fet valer aquest compromís de donar les obres al municipi?
No, nosaltres sí que és veritat que en el seu dia, i això es va continuar fent quan jo vaig entrar com a regidora, aquestes cartes es van enviar. Es demanava amb els artistes doncs, si volien cedir les obres a l'Ajuntament amb el compromís de fer una exposició permanent. Però què passa aquí? Que això tampoc era un projecte seriós.
És a dir, aquesta carta existia.
Aquesta carta,
existia una carta.
Es va estar enviant doncs per això, per poder intentar no tornar tantes obres.
D'acord.
Tot i que un cop fet el pressupost de devolució, tampoc és que hi hagi molta diferència amb el que ens costa tornar les obres dels artistes que no ens han ofert aquesta possibilitat, amb afegir doncs, el cos als artistes que estaven disposats a donar-los. O sigui que tampoc és que fos un estalvi tan gran. Que seria un patrimoni per l'Ajuntament? Bé, el que s'ha de tenir en compte és que aquest interès, aquest projecte, s'hauria d'haver tingut en compte des del principi. O sigui, el que no pot fer és una exposició amb uns objectius itinerant i que després, davant de les dificultats de retornar les obres, doncs es plantegi amb els artistes que cedeixin aquestes obres amb un compromís de fer una exposició permanent. Que què vol dir una exposició permanent? A veure, això també té un cost i té un projecte museístic darrere i ha d'haver-hi un compromís de govern. No podem comprometre'ns a penjar unes obres que tampoc sabem quantes i una mica oberts a veure qui ens les dona i qui no, i posar-les en un espai fixe i permanent amb una vigilància i amb tot el que representa, bueno, doncs això. Estem parlant d'una exposició permanent, no deixa de ser un projecte museístic.
Perquè aquesta carta, diguem-ne, sol·licitant alguns dels artistes la donació d'obres a l'Ajuntament a partir d'aquest compromís d'una exposició permanent, és una carta feta aquest any o és una carta que ja es va fer en el principi de l'exposició?
Jo les que he vist són d'aquest any.
Són d'aquest any.
Són d'aquest any. Ja dic, inclús s'anaven enviant, un cop jo vaig prendre la possessió com a regidora, s'anaven enviant. Per tant, jo dedueixo que va ser un intent de buscar alguna solució doncs, a la problemàtica. Però com ja he dit, penso que no és seriós plantejar una exposició permanent, que permanent vol dir per sempre, vol dir que Sitges aposta per a aquest tipus d'exposició i que això cal una estructura, cal un estudi de costos, cal veure doncs, quina repercussió tindrà a nivell municipal i bueno, tota una sèrie de treball que en aquests moments doncs, ni consta ni hi ha cap projecte realment escrit. És una intenció, una idea. Jo penso que demanar-li a un artista que torni a una obra amb un compromís d'aquests sense que hi hagi res estructurat ni l'equip de govern hagi agafat cap compromís, doncs no és cert.
Fins on pugueu saber i a partir de la vostra experiència, teniu la sensació que algunes informacions sobre aquesta exposició s'han amagat o no han aparegut o han desaparegut del mapa?
Sí, jo com ja li he dit és això. Jo a l'entrar al juliol doncs, el primer que vaig demanar és de fer l'expedient. En aquest expedient ens hem trobat doncs, que hi ha molta informació doncs, que no hi comptàvem perquè potser possiblement eren pactes fets de paraula, doncs mails que no acabàvem de tenir. Per tant, no tenim tota la informació, això és cert. No tenim perquè no l'hem pogut tenir, perquè quan jo vaig arribar no hi havia res estructurat.
Us ho pregunto per si d'alguna manera malfieu de que per aquí s'han perdut llençols en aquesta bugada. És a dir, que no teniu aquesta informació perquè en el decurs de tot aquest procés hi ha coses que s'han perdut pel camí.
Home, jo no penso que sigui un tema de malfiar, sinó és un tema de gestionar. i de treballar. És una forma doncs, desordenada i doncs, que aquest desordre doncs, porta una sèrie de conseqüències pel municipi. Més que no, bueno, com tu has dit, doncs de mal fiar. Jo amb això no hi vull entrar, però sí que és cert doncs, això, doncs, que falta informació i llavors costa moltíssim.
I ara això com s'arregla?
Ara això com s'arregla? Hem passat a la informació que tenim, la tenim ordenada, la que tenim, l'hem passat a serveis jurídics perquè facin una valoració. Serveis jurídics també doncs, ha donat peu a que no n'hi havia prou i que també ho passéssim a intervenció i que es faci també un informe econòmic. Però, vamos, a part d'això, el que està clar és que és una responsabilitat de l'Ajuntament aquest problema i, per tant, doncs, les obres farem el possible per tornar-les.
La més clara, i no sabem si agafant nosaltres, diguem-ne, altres precedents o altres experiències més o menys recents, la més clara és que aquestes obres s'han de tornar als seus autors.
Això segur. Evidentment, això ho tenim claríssim.
El que ja no sembla, suposo, tan clar són aquests compromisos adquirits de paraula o per escrit, de si algú la vol donar, de si algú la vol, en quines condicions o de quina manera. Això s'haurà de tornar a replantejar en els seus autors?
No, la nostra idea és ho tornarem tot.
Tornar.
Ho tornarem tot perquè, pel que he dit abans, no hi ha cap projecte d'exposició permanent. L'Ajuntament no hi compta, no té diners per tirar endavant una cosa així. No tenim espai, és res. Llavors, no podem seguir enganyant la gent. No podem aconseguir 20-22 obres amb un compromís que sabem que d'aquí 6 mesos els haurem de tornar de retornar perquè no podem fer front. Per tant, millor ser realistes. Hauria sigut molt maco tenir aquest patrimoni, però llavors, sisplau, des del primer dia que ho haguéssim estructurat amb aquesta intenció i ara estaríem parlant d'un projecte seriós i d'un espai amb un número d'obres penjades que ens interessin i amb una difusió doncs la que consideréssim que fos oportuna.
Tornar aquestes obres pot costar?
Tornar aquestes obres costarà vora els 22.000, 23.000 euros. Cal tenir en compte que ja tenim un deute de més de 100.000 euros amb l'empresa de transports.
Per tant, estem amb 125.000 euros, més o menys?
Aproximadament, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I es tancaria l'assumpte?
Sí,
d'aquesta manera.
En principi es tancaria l'assumpte d'aquesta manera.
D'acord. Sí, per tant, sí. Una de les partides pressupostàries que necessitarà Cultura l'any 2012 serà la que permeti satisfer?
Bueno, cal veure si això sortirà d'una partida pressupostària de l'any vinent o si es pot resoldre... Bueno,
d'alguna manera.
En aquests moments, és que el no haver tingut assignació pressupostària ja ara a la Regidoria de Cultura, moltes són despeses doncs, que nosaltres no podem assumir. Per tant, caldrà veure, i això ja entra dintre del gruix que ens hem trobat totes les regidories, doncs d'altres factures i d'altres compromisos i d'altres despeses que tampoc s'han pogut assumir, doncs què en fem de tot? O sigui, pot formar part d'aquest gran deute que està tenint l'Ajuntament.
Llavors,
jo penso que s'ha de mirar amb una perspectiva ja més global. No és només un problema ja de la regidoria de cultura, sinó que jo penso que això ja ha trencat les fronteres de les competències dins d'aquesta regidoria. És d'una magnitud molt important.
Fa una setmana, en Gavi Serrano expressava en aquesta mateixa taula la seva voluntat de col·laborar amb el que fos possible amb el retorn de les obres. Us va expressar aquesta voluntat, també?
Sí, aquesta voluntat està expressada, és cert. El que passa és que nosaltres, i per això també ho hem portat a serveis jurídics, com a institució hem de ser molt seriosos de quina forma tornem aquestes obres. Nosaltres el que no podem fer és agafar aquestes obres i donar-los a una persona que en aquests moments, per voluntat que tingui, és un ciutadà més, i donar-li la responsabilitat d'aquest retorn. A veure, no estem parlant de tornar, no ho sé, un dossier, no? Estem parlant de tornar unes obres doncs, que tenen un valor, que les hem de cuidar, i que per fer això cal un transport específic, un transport que tingui la seva assegurança des del moment que surt del magatzem fins que ho retorna l'artista. Poden passar mil coses, hem de fer les coses ben fetes. Si no, tornaríem a resoldre les coses doncs, amb aquest garbuix que deia, no? Doncs sense... no fer-ho legalment.
Heu parlat amb Lluís Barbadilla?
Sí.
I què us ha dit?
Bé, ell està preocupat. També li agraeixo perquè va ser molt receptiu doncs, quan jo li vaig estar explicant doncs, la situació en què estàvem i la voluntat doncs, de resoldre-ho el més aviat possible, perquè això sí que vull que quedi clar. aquí hi ha voluntat de l'Ajuntament per tornar aquestes obres i fer una feina ben feta. En cap moment l'Ajuntament es nega a tornar-los, a tornar-les, ni està una mica doncs, allargant en temps perquè sí. Això sí que em sap greu perquè de fet és que no estem fent res més en aquests mesos que intentar desencallar aquest problema.
Hi ha alguna obra que es va perdre, es va fer malbé?
Hi ha una obra que va tenir sinistre total i es va cobrar, bueno, com ja s'explica a La Vanguardia, doncs aquests 10.000 euros d'assegurança que no va cobrar i es van gastar doncs, en altres despeses.
Aquests 10.000 euros es poden tornar a tenir per pagar amb aquest artista?
Aquests 10.000 euros no els tenim. Evidentment s'hauran de tenir, però no els tenim. Això és que és un altre dels problemes que tenim, no? No hi ha assignacions pressupostàries correctes i, per tant, doncs, s'ha anat fent un tapaforats, però quan un fa un tapaforat sempre hi ha un forat que al final no acabes tapant. Vull dir, quan tu assignes aquests diners per una altra despesa, saps perfectament que si aquella despesa no l'has pogut cobrir amb un altre ingrés, tard o d'hora tornarà a sortir la llum. I una mica, jo penso, a nivell de gestió és el que ha passat, no? A nivell no només de cultura, sinó de totes les regidories, no? Doncs una mica trec d'aquí, poso d'allà i ja ho trobarem, però és clar, arriba un moment que es tira la corda massa, doncs peta.
Assenyalava alguna xifra que, a ulls de qualsevol, és alta, la de 600.000 euros.
Sí.
Com un deute de difícil justificació, en el sentit de difícil justificació d'entendre documental, a l'àrea de cultura. Com ho podem explicar d'una forma fàcil, això?
No, és que aquesta xifra és del tot certa. Aquesta xifra és aproximada, però aproximada vull dir que
bueno, voleu dir que si no són 600.000, són 590.
Jo damunt de la taula tinc 617.000
euros. 617.000
euros.
Pendents de què, regidora?
Pendents de pagar. Llavors, dintre
és a dir, en general n'hi ha 617.000 pendents de pagar. Llavors, a l'àrea de cultura.
A l'àrea de cultura.
S'inclouen aquests de l'exposició de Martin Luther King dins...
S'inclouen aquests menys el pressupost de la devolució, perquè això és un pressupost no
d'acord, és a dir, si afegíssim el pressupost de la devolució en serien 637.000, que serien aquests 20.000 euros que costaria tornar les obres als seus propietaris.
Exactament. I algunes factures que ens van apareixent per sorpresa, que no hi comptaven i ens van arribant. Que això també és així.
Perquè els oients també se'n puguin fer el càrrec. Fa de mal preguntar, com apareix una factura per sorpresa? Com? Sota un calaix? Dins un arxivador?
Bueno, a veure,
algun proveïdor diu, escolti'm, que jo tinc el resguard d'aquesta factura?
No, hi ha factures que realment hi ha proveïdors que ens les han demanat i no les teníem. I llavors ens han fet arribar una còpia.
Còpia de la factura.
A través de la web. D'aquests 600.000 euros, hi ha una part que està registrat i que està pendent de pagament.
D'acord. És a dir, hi ha una part que tenia consignació pressupostària.
Bueno, consignació pressupostària. Està registrat i pendent de pagament, perquè aquí què ha passat? És que això és una mica complicat. Quasi caldria
registrat vol dir que l'Ajuntament accepta que existeix aquella factura allà?
Existeix, exacte, reconeix aquella factura. Aquella factura no tenia assignació pressupostària, però li imputen una altra partida. Una altra partida que en aquell moment encara no s'han gastat els diners, per tant, fem passar aquella factura per aquella partida. Què passa? Que el dia que aquella partida es fa servir, aquella partida no es pot pagar.
Partida que pot ser d'un altre departament, regidora?
Dintre de cultura.
Dintre de cultura, d'acord.
Mira, un exemple bastant clar, una cosa que ens ha passat doncs, ara aquest últim mes. Nosaltres a Cultura subvencionàvem una activitat a les escoles que es diu Anem al Teatre. Hi ha una part que la paguen les escoles, una altra la Diputació i una altra la paga l'Ajuntament. Val. Les factures d'Anem al Teatre del curs 2009-2010 no es van tramitar. Però Anem al Teatre tenia partida pressupostària i aquesta partida pressupostària es va gastar.
Les factures de l'any 2009-2010.
Sí. Com s'ha gastat una partida d'una activitat?
Que ja estava prèviament assignada en el pressupost.
Que després aquesta factura està guardada en un calaix. Doncs per el que deia, doncs perquè s'han anat col·locant coses i s'han anat imputant despeses a conceptes que no eren els corresponents. I per tant, això és el que dèiem abans, no? Està generant un deute que, per exemple, doncs, fa un mes ens trucaven els d'Anem al Teatre dient doncs, que suspendrien totes les activitats teatrals anuals de l'escola perquè aquestes factures doncs, no s'havien pagat. Però és que la nostra sorpresa no és que no s'havien pagat, és que no s'havien tramitat i algunes s'havien perdut. I les que s'havien tramitat es van tramitar un any més tard. Per què es van tramitar un any més tard? Perquè s'era conscient doncs, que en aquell moment no hi havia assignació pressupostària, perquè s'havia gastat per un altre concepte. És una mica complicat. Jo penso que la problemàtica és que cada cosa hauria de tenir el seu calaix. Jo faig un projecte, aquest projecte va tant, i guardo tant. I això doncs, no ha passat.
Assenyalàveu que d'aquests 617.000 euros n'hi ha a la vora d'uns 240.000 que no tenien assignació pressupostària.
Hi ha en aquests moments 250.000 euros en factures que no tenen assignació pressupostària, per tant, no s'han pogut tramitar, per tant, no estan a tresoreria, per tant, estan en aquests moments físicament en un calaix de la meva regidoria, a l'espera de com ho podem desencallar.
És a dir, teniu, els oients ens entendran, més de 40 milions de pessetes,
sí,
de les d'abans,
sí,
que no tenien consignació pressupostària, i per tant, aquelles factures estan allà, però han de trobar...
O que les tenien i no es van tramitar correctament perquè es va esgotar en el seu moment la partida.
D'acord. Però diguem-ne que aquelles no tenien consignació pressupostària per poder ser...
No conformades i, bueno, i que a més doncs, no han sigut en cap moment una repercussió d'altra regidoria, sinó que són de cultura.
És a dir, tot el que teniu sobre la taula és de cultura.
Tot el que tenim sobre la taula és de cultura. Si no, el 95%. Sí que és cert que hi ha alguna factura que estava compartida, però la majoria són de cultura. I quan venen els proveïdors a parlar amb mi, el seu contacte havia estat amb la regidoria de cultura.
Algú us ha pogut dir com és possible, o des de l'experiència d'aquests mesos, que hi hagi més de 600.000 euros de deutes, que són més de 100 milions de les antigues pessetes, en una regidoria?
Bueno, és que jo penso que forma part doncs, de la gestió que hi ha hagut a nivell de govern. No és un fet aïllat, sinó que forma part doncs, d'una inèrcia, d'una manera de treballar, d'un fruit, jo penso, d'uns moments on doncs, les coses econòmicament eren més fàcils i semblava doncs, que es podien anar resolent i no va haver-hi aquesta previsió, no?, de que les coses s'han de fer ben fetes, n'hi hagi a la caixa o no n'hi hagi.
Dues qüestions a partir d'aquí. Hi ha algun muntant del deute que us hagi cridat especialment l'atenció pel tipus d'encàrrec que pugui ser o pel valor del deute? És a dir, algun concepte en especial d'entre aquests 600.000 euros?
N'hi ha molts. Tenim bastants deutes, sobretot de catàlegs que s'havien fet per exposicions. Aquesta mateixa, doncs, de l'empresa de transports. Bé.
Coses molt diverses.
Sí, són coses molt diverses. Sí.
És clar, si ha de costar tornar uns quadres, més ha de costar satisfer un deute de més de 600.000 euros.
Sí, és complicat. Serà complicat. Serà complicat.
Dir, perquè sí, sí. Quin marge de gestió li pot quedar amb una regidora de cultura quan arriba
no,
i té una...
No, no hi ha marge de gestió. Clar, nosaltres estem fent el que podem per passar l'any, perquè la regidora de cultura tampoc pot quedar parada. Hi ha activitats doncs, que s'han de seguir fent. Per tant, el que hem fet, doncs, mirar de reduir costos al màxim. Hem hagut d'anul·lar moltes activitats. El tema d'exposicions, doncs, vora 3 o 4 exposicions, les hem anul·lat directament, perquè és que no ens podíem permetre ni 500 euros per fer front a una difusió de cartells. Els comptes de Nadal que habitualment la regidoria regalava, doncs aquest any ja faig saber doncs, que
no hi haurà,
que això no serà possible, i per tant doncs, ens hem quedat doncs, amb els mínims que creiem que havíem de fer.
Per tant, a partir d'aquestes xifres, mentia Gaby Serrano quan va dir que aquest deute cultura estava inflat?
O no ho coneixia, que això també sorprèn, perquè penso que és una responsabilitat important saber quin deute tens i com fer front en aquest. No podem treballar al marge. Malauradament, sempre hi ha el diner a darrere i les coses s'han de fer amb aquesta previsió. Penso que ser polític sense una mica tenir una sensibilitat, doncs, per sensibilitat, interès o un compromís doncs, per realment si allò, aquell projecte que pot ser molt bo i pot ser lícit, doncs si pot haver-hi un coixí a darrere que el pugui tirar endavant, si és viable, això és bàsic. És bàsic. Si no estem fent fum, no estem tocant de peus a terra.
Amb qui veu parlar quan veu començar a veure tot això?
Amb qui vam parlar?
Amb qui veu parlar quan veu començar a veure tot això?
Amb tothom.
Amb tothom. I què us han dit?
A perquè veure,
no, esclar, ja anirem travessant per les diferents regidories, però no clar, sabem si el vostre cas és comparable a moltes. Aquests 600 escaigs llargs, 600.000 euros llargs de deute, no sabem si hi ha moltes regidories que tinguin al damunt un xec.
Tothom té les seves misèries.
Tothom té les seves
misèries. El que passa és que aquestes doncs, realment bueno, criden l'atenció.
No?
Perquè és un tipus de gestió que jo penso que es podia haver evitat bastant. Era necessari arribar a tenir una despesa tan gran, per exemple, doncs, amb l'exposició de Martin Luther King, no? Estàvem parlant doncs, de, em sembla que uns 280.000 euros que havia... Bueno, que això també és difícil de saber-ho, perquè és cert que moltes d'aquestes despeses també van anar destinades a altres regidories, bitllets d'avió, etcètera, etcètera. Vull dir que una mica costa molt doncs arribar a recollir el cost total.
Llavors... Perquè aquest muntant regidor és un muntant en 4 anys, en els darrers anys, és a dir, això que teniu ara sobre la taula... s'ha generat sobretot
el
en els...
El
gruix total s'ha generat total, sobretot en els darrers anys o és dels darrers 4 anys?
Sobretot el que tinc són dels darrers 2 anys, però hi ha una mica de tot.
D'acord, però sobretot del 2009 cap aquí?
Del 2009-2008 també. Sí, sí, sí.
És a dir, que hi ha persones que tenen un impagat de fa 3 anys enrere.
Sí. Sí. Sí, sí.
Que us heu disculpat molt aquests dies?
Ens hem disculpat molt? Bueno, em passo el dia disculpant-me. Bueno, intento doncs, explicar les coses amb claretat. La veritat és que agraeixo, com he dit abans, la bona voluntat de la gent en entendre-ho, no? Perquè és bastant desesperant. Però sí, tinc la sensació que a vegades estic a la regidoria de en sac greu, farem el que podrem.
Farem. Perquè del dia a dia...
El dia a dia és per a cops econòmics.
Una qüestió, per qui estigui escoltant i com també quan vàrem tenir aquí Gavi Serrano vam tenir l'alcalde Miquel Forns i el tema posat sobre la taula. Creieu que hi ha alguna cosa denunciable en tot això?
Una cosa denunciable?
Alguna cosa, en el sentit...
A veure, jo el que vull dir és que la meva intenció tampoc és denunciar. La meva intenció és... Jo m'he trobat una realitat... La meva intenció és poder-la resoldre, poder començar a fer net, començar a fer les coses ben fetes. Per fer-les ben fetes doncs, he hagut de demanar ajut, com ja he dit, doncs, a serveis jurídics, a intervenció, etc, etc. I per tant, les conseqüències per poder netejar tota aquesta situació no les dic que miraré jo, com s'han de fer. No és un objectiu denunciar, és un objectiu arreglar-ho. De quina manera? Doncs, mica en mica anirem trobant la manera.
Segons la regidora, aquell article de La Vanguardia et deia la veritat?
Sí. Sí, sí, sí.
De dalt a baix?
De dalt a baix. De dalt a baix.
Ens deixem alguna cosa fonamental?
Bé, no, una mica ja... La situació general penso que ha quedat clara, no? Estem no només davant una dificultat econòmica, sinó una dificultat en molts moments de gestió, de projectes doncs, que estan a mitges, que no queden clar com resoldre-ho, i amb això estem, amb això estem. Crec que no em deixo res.
D'acord. Ho saben els que tenen deutes pendents, els que tenen quadres per ser retornats a casa seva, ho saben tots aquells, suposo, que estan pendents de rebre per part de l'Ajuntament els diners que en el seu dia es van quedar emparaulats sobre la taula. No?
Sí.
Regidora, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
A tu.
Mireia Rossell, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sitges. Esperem també, com els dèiem, que en algun dia la conversa vagi sobre allò que es pot fer mentre satisfà tot aquest deute enorme.
Aquesta és la idea.
Gràcies.
Vinga.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Onze i 56 minuts, hem volgut que vostès també escoltessin a la regidora Mireia Rossell a l'entorn d'aquesta qüestió. El deute de l'exposició de Martin Luther King i el deute de la regidoria de cultura, 617.000 euros que han de sortir d'algun lloc o altre per satisfer les factures que hi ha pendents, algunes d'elles consignades en el seu dia, d'altres no, en fi. Pitu, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
I l'entrenador del Sobrense, que ha fet una mica de pum-pum.
Sí, són declaracions, a veure si aquesta tarda a la tertúlia les podem passar, perquè són aquell tipus de declaracions que un cop te les fan, dius, val, no passa res, però quan estàs a casa ja amb tranquil·litat i te les escoltes una i dues vegades, dius, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mm-hmm.
Entre altres coses, diu, per resumir-ho, que això no va i que la causa fonamental que això no vagi té a veure amb el que es va fer en el passat.
Sí. En resum, que el Sobrense no té un patró, una base de joc, i que ell creu que això li costarà.
Això ho va dir després de la derrota?
Després de la derrota del Sobrense a la Roqueta amb la penya jove, bé, un Sobrense de dues cares, un Sobrense defensiu, a no perdre, a la primera part sobretot, i un Sobrense més ofensiu, amb més ganes, amb més possessió de pilota i amb més intensitat a l'hora de buscar el gol. Curiosament, quan millor va jugar el Sobrense va ser quan la penya jove va fer els dos gols. I bé, després aquestes declaracions que repeteixo, a veure si tenim una estoneta aquesta tarda per poder-les escoltar, les que feia Andrés Sáez, el tècnic del Sobrense.
Parin atenció, perquè diríem que no és allò de que no tienen desperdicio perquè carreguen.
No, tampoc. Cal fer allò...
És la reflexió que darrere les declaracions hi ha, com deia en Pitu, sobre la forma de funcionar, diríem així tècnicament, d'aquest conjunt, d'aquest equip, en el passat. I
ell creu també que l'equip té un problema de mentalitat també a l'hora d'afrontar els partits. Ja ho va dir fa un parell o tres de setmanes, que ell creia que l'equip havia de ser un pèl més intens a l'hora d'afrontar el segons quin tipus de partits, i bé, diu que li està costant.
Mm-hmm. De manera escopetejada, el Sobrense va perdre davant el Penya Jove, l'Unió Esportiva Sitges va empatar, i això que li anaven bé les coses amb la Fundació Atlètic Vilafranca.
Sí, anava guanyant el partit 3-1, al final la Fundació, amb dues accions afortunades, va acabar empatant. Molt ràpidament, aquest Sitges ens agrada molt com jugar a futbol, ens ho estem passant molt bé, però falta una miqueta polir alguns detalls, alguns pecats de joventut, com es diu en aquests casos, però jo recomano a la gent que si té ganes de veure bon futbol, doncs que vegi el Sitges aquest any.
Això feia temps que no ho dèieu, eh?
Sí.
Doncs ja és un valor afegit,
No estem passant bé, més enllà dels resultats. Mm-hmm. Si lluitarà o no per pujar, això doncs ja ho dirà el temps.
Però de moment us agrada molt com està jugant.
Sí.
El bàsquet Sitges...
Sí, dong-dong.
Dong-dong, campana, eh?
Primera victòria a la Lliga EVA.
I una victòria folgada.
Sí, han hagut de passar 6 setmanes, entre parèntesis la setmana de descans de l'anterior jornada, però 83-59, victòria contundent amb l'Estàdium Casablanca. El conjunt aragonès que va poder maquillar una miqueta el resultat en els últims minuts, però en qualsevol cas, contents per aquesta primera victòria.
I el Petit Sitges, que va perdre davant del Masquefa per 5-3.
Sí, va donar la cara, però no va ser suficient per guanyar a la pista d'un dels candidats a pujar.
Gràcies, Pitu, pel resum.
Molt bé.
Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.